La tarde.
COPE más Comunidad Valenciana.
Estar informado.
Les 5 i 8 minuts, anem a parlar de diferents assumptes en esta última hora del programa. Recordeu que tenim la secció de col·legiados, avui amb el Col·legi de Metges de València, i també, a banda d'això, tenim un altre contingut al voltant de la medicina, però fora d'aquesta secció. Anem a parlar de les amígdales, de l'amigdalitis, que és un problema mèdic que afecta als més menuts i que sempre és complicat de saber resoldre quan toca, de manera eficient. Però abans d'això, anem a relaxar un poquet el to, perquè és el moment de rebre a aquest estudi a Cira, la nostra personal shopper. Què tal, Cira, com estàs?
Muy bien, Carles, buenas tardes.
Buenas tardes, que nos habla de mejorar nuestra imagen, de tener un poco más de estilo. Y hoy se va a centrar Cira en la Barcelona Fashion, 080 Barcelona Fashion, se llama así, ¿eso?
Exactamente.
Lo he dicho bien.
No le digas el WIC, porque el WIC los catalanes no lo dicen. Dicen 080 Barcelona Fashion.
Ah, no dicen Barcelona, no dicen Fashion Week.
No dicen Fashion Week, no.
Vale, pues
no.
Barcelona Fashion. Intuyo que has estado allí, claro.
Claro, claro.
Claro, y has estado ahí lo mejor de lo mejor.
Lo mejor de lo mejor.
Sí, nivel de colecciones y esas cosas.
Sí.
Pues tú dirás, ¿por dónde empezamos? A ver, cuéntame.
Pues mira, tengo que decir que una de las novedades de esta edición es que los diseñadores desfilan con la colección que prefieren. ¿Vale? O sea, no con la de, normalmente sería con la del próximo otoño-invierno.
Ah, claro.
¿Vale? Pueden elegir o con la del próximo otoño-invierno o con la de esta próxima primavera-verano.
Ah, entonces no es una ¿cómo se dice esto?
Sí.
Un evento de moda de temporada.
Sí, normalmente los desfiles son a temporada siguiente, ¿vale? No la que sigue, sino la otra.
Sí.
Entonces, tendría que ser la de otoño-invierno 2017-2018.
Ya.
Pues muchos diseñadores lo han hecho con la próxima primavera, o sea, con la ropa que van a poner ya en las tiendas.
¿Y esto,
¿vale?
¿Para qué lo hacen? ¿Para ir al revés que todos?
Pues es una de las es una de las tendencias que ahora están las pasadas las internacionales.
Ajá.
Que desfilen con las colecciones que próximamente estarán en las tiendas. Cada uno ha elegido
a su aire,
exactamente.
O sea que han mezclado primavera, verano y otoño-invierno.
Otoño-invierno.
Bueno, pues nada.
Sí. De todas maneras, como sabes que ahora la moda es atemporal, lo mismo te lo puedes poner en un momento que el otro.
Claro,
o sea, que sabes que hay veces que te he dicho siempre, Carles, que la moda hoy en día, pues...
se mezcla.
Exactamente, que lo mismo de verano te lo pones invierno. Bueno, ¿cuántas veces vas? Bueno, los chicos no tanto, pero las chicas vamos a comprar moda en invierno y viene todo de tirantes o de manga corta, de gasa, de...
Claro, pero es que eso es flipante.
Eso es flipante,
porque,
¿verdad?
Vamos a ver, sí, te pones un vestido muy mono de tirantes,
sí, sí.
Y encima que te tienes que poner un pluma, porque si no te congela.
Exactamente, encima un plumas o un abrigo de pelo o...
O ponlo al revés, una cosa de lana para verano.
Exactamente, imagínate, sí.
¿Qué torra era?
Pues eso, la moda es un poquito atemporal. Bueno, han presentado sus colecciones muchos diseñadores, muchísimas marcas. En total, 30, ¿vale? Pero como no tenemos tiempo de hablar de todas, pues voy a destacar los diseñadores más importantes y con más prestigio en el mundo de la moda. Que no por eso quiere decir que sean los mejores unos que otros, sino que cada uno tiene su estilo y tiene su público.
Y para gustos, colores.
Y para gustos, colores.
Mejor dicho. A ver.
Exacto. Antonio Miró, todo el mundo ha oído hablar de Antonio Miró, ¿no? Pues como sabemos, Antonio Miró es muy sobrio en sus diseños, muy puro en sus líneas y muy minimalista. Pues esta temporada, fiel a su estilo, sigue igual. En esta colección se ha inspirado en la moda Amish.
Amish.
¿Sabes los Amish?
Ah, los Amish, claro, sí. Esto
sí.
Me suena a mí de una película de Harrison Ford.
Exacto. Sí, las sectas estas americanas.
Sí, son corrientes religiosas muy
exactamente,
especiales.
Exactamente,
sí,
muy especiales,
correcto,
¿vale?
Sí, sí.
Imagínate la moda Amish, pues sí. Es subida a las pasarelas.
Sí, que van, en fin, con ropa muy esquemática, muy elemental, muy minimalista, van todos iguales, no se diferencian apenas
en nada. Pues mira, el colorido de sus prendas, ¿cuál es? Negro, gris y blanco.
Ah, pues tampoco se cantan los cascos.
No, combinado el azul jean, ¿tú te acuerdas de los Amish que los hemos visto en las películas y tal? Que llevan las camisas en ese azul así un poco grisáceo, ¿vale?
Sí. Como si fuera un mandil de encargado de imprenta.
Exactamente, sí, sí. Pues combinado con ese azul, o sea, los colores muy, muy, muy básicos. Vale. Y luego el tejano, cazadoras uh-huh. tejanas, es lo único que es así un poco más más moderno, ¿vale? Combinado con las prendas de los amis. O sea, mujeres con vestidos negros largos, uh-huh. con esos manguitos blancos, ¿vale? Mucho manguito blanco para no sé, para cocinar, para...
Sí, como, sí.
Ninguna trabaja eso fuera de la casa, del hogar.
Tiene un nombre eso, no sé cómo se llama ahora.
¿Sí?
No me acuerdo, tiene un nombre.
Tiene un nombre, los manguitos blancos.
Ya me acordaré.
Sí, que llegan desde la muñeca hasta el codo.
Hasta el codo. Exacto. Antes usaban los bancarios.
Exacto. Sí. Pues con esa especie de gorritos o cofia de puntillos que llevan también las mujeres amis.
Bueno,
o sea,
y con esto que me estás contando, sí. Tú que eres experta en moda, los vestidos de Antonio Miró eran chulos, eran bonitos las colecciones, o eran un poco raro.
Bueno, era un poco raro. Bueno, pero yo siempre digo que, claro, que a mí cuando me preguntan, ¿pero tú crees que es eso se lo va a poner alguien?
Claro.
Pues seguramente no.
Ya.
Pero los diseñadores hacen moda especial para las pasarelas.
Ya.
Para que se hable de ellos en las pasarelas.
Hacen un poco la esencia de su moda, ¿no? Hacen un espectáculo.
Es espectáculo.
Hacen un vestuario, ¿no? Más que una moda para
sí,
ponerse.
Sí, pero
¿no?
luego, exacto. Pero es eso, espectáculo. Luego, yo desde luego no me iba a
poner un manguito de esos.
No me voy a poner un manguito de esos, ni un vestido amis, ni una cofia de esas, claro.
Correcto.
Pero bueno, es todo espectáculo. Luego, lo que sí hacen es que de ahí sacan otras esencias, ¿vale? Uh-huh. De esa moda. Por ejemplo, hay mucha puntilla, mucho, ¿sabes? ¿Cómo se llama? Ganchillo, todo eso. Pues sí que a lo mejor vemos en prendas.
Son elementos
puntillas.
Que luego incorporan a la porter, ¿no?
Exacto, sí. Los hombres con pantalones con tirantes, camisas con esos lacitos negros.
Ah, sí,
claro.
Se llaman chalinas.
¿Chalinas?
Sí, los lazos.
¿Los lazos negros?
Sí, como si fuera un lazo simplemente. Una cinta de raso anudada.
Sí, sí,
¿puede
se
ser?
Llaman chalinas.
Una chalina, sí.
Luego dices que no entiendes de moda. Vamos. Me estoy quedando flipada.
Finjo. Es todo postureo.
Sí, que finge, sí. Vamos, que me puedes dar a mis clases. Pues los con lacitos negros, chalecos y casacas. Las casacas estas. Sí. Bueno, como si vierais una película de estas americanas, ¿vale? Luego también con el sombrero. A la vez, a la mujer la saca con las prendas interiores que llevarían las amis, ¿vale?
Ah, ¿también?
También, sí.
Caray.
Entonces, pero las prendas interiores que llevarían las amis son muy sexys.
No, bueno, como él lo ha interpretado.
Como él lo ha interpretado,
me exactamente.
Me imagino
que llevarán camisones tapados hasta arriba.
Sí, pues él ha hecho esos camisones tapados hasta arriba, pero... Con transparencia en negro, como si fueran vestidos todos transparentes. Entonces queda muy sexy porque
claro.
es como vestida entera, pero con transparencia.
Vamos, se ha inspirado en esta tendencia
sí.
y ha hecho su propia interpretación.
Exactamente. Oiga. Bueno, seguimos.
A ver, más modistos de nivel.
Más diseñadores. Tenemos a Custo Barcelona. ¿Vale?
Hombre, sí, Custo, claro.
Uh-huh. Pues Custo presentó un kick-off, un avance de las propuestas que se presentarán en Nueva York, en la colección de invierno. Sabes que siempre desfila en Nueva York, en la uh-huh. pasarela de Nueva York.
Uh-huh.
Su colección se llama Way More y Custo siempre se ha caracterizado por su multicolorido, su modernidad y muy alejado de las líneas puras y del minimalismo.
Uh-huh.
Cuando dices Custo, ves una prenda toda llena de colorido,
es ¿verdad?
Sí. Sigue con su línea muy joven, muy arriesgada, muy colorida, muy atrevida. Bueno, no todo el mundo se atreve con un diseño de Custo Barcelona.
De hecho, ha tenido conflictos con algunas marcas que han, no digo copiado sus diseños, pero sí su estilo, ¿no?
Sí, muchos
colorines,
sí,
y hay algún otro conflicto con...
Es que hay estilos muy muy definidos,
muy marcados,
y que luego pues crea un poquito de debate, claro.
Efectivamente.
Pero bueno... te quiero decir que las marcas, los diseñadores estos que luego se enfadan por tal,
uh-huh.
pues bueno, es que hay un libre mercado de diseño y de
bueno,
tal, y entonces...
por no
pues...
hablar de marcas que todos conocemos que fusilan un montón de diseños
exacto.
de los grandes diseñadores,
exacto,
¿no?
Exacto,
claro.
sí.
Es así.
Bueno, pues estamos viendo que incluso en invierno el color es fundamental en sus prendas.
Uh-huh.
Destacan el naranja, el fucsia, el morado... El blanco, cortes asimétricos, vestidos muy cortos, mucha transparencia, uh-huh. muy desenfadado, Sobre todo mucha simetría y mucha transparencia, ¿vale? Mucho colorido. Bueno, como es justo, ¿vale? Luego tenemos a un valenciano, a Miquel Suay.
Ah, hombre, claro, sí, Miquel Suay. Sí.
Pues Miquel Suay, ¿sabes dónde es, no?
De la Terreta.
De la Terreta, claro, de la Terreta. Pues...
Es de Xativa, ¿no?
Sí, sí, de Xativa. ¿Tú sabes que viene de una empresa familiar dedicada a los vestidos de comunión?
Pues no, no lo sabía, no lo sabía. Sí. O sea, que tiene tradición ya de modistos en casa.
Sí, sí. Y estudió en Barreira, el diseño.
Estudió, ¿está aquí al lado?
Claro, sí.
En la Gran Vía.
Pues mira, los diseños de Miquel Suay se llaman... 23 grados, la colección se llama 23 grados, 51 minutos, 19 segundos.
¿Y por qué? Eso es una latitud, alguna ubicación que parece importante.
Sí. Es importante porque él se ha inspirado en los turistas espaciales.
Anda.
Carles. Viste al hombre de blanco, negro, dorado, plata, gris y azul eléctrico. O sea, tú imagínate...
No me imagino.
Las películas estas que gustan tanto a los chicos, Star Wars y todos estos.
Bueno, ¿sí? Y a las chicas también.
Ay, a mí no me gusta
eso. A ti no te gusta, a las chicas también. Mira, Ainhoa es una fan de Star Wars,
¿sí?
Por ejemplo.
Ay, ¿no? A mí no me gusta.
Las del espacio, ciencia ficción.
Sí.
A mí me gustan solamente las buenas, algunas no,
buenas.
Claro. Pero yo no me veo yo con dorados y con plateados muy así cargaditos.
¿Verdad? Y menos para los chicos.
No sé.
Bueno, pues como si fuera el hombre del futuro, que tiene que vestir así para subirse a una nave espacial, para ir por la galaxia, para, pues eso, pues ahí es lo que él, o sea, es un poco raro,
o sea,
¿vale?
Vas vestido como C-3PO, ¿no? El robot este dorado de la gravedad.
Exacto.
De la láser, ¿no?
Sí. Pues mira, mucha prenda oversize, o sea, muy amplia y muy ancha, pantalones de talle alto, maxi bolsillos... Y mucho acolchado.
O sea, ¿que se va a dejar ya de llevar la ropa tan pegadita como hasta ahora o qué? Según
sí, bueno, acuérdate que cuando hablábamos de las tendencias para este invierno, una de las tendencias era las prendas oversize, ¿te acuerdas? Que era XXL.
Sobredimensionadas, un poquito, que te dice todo anchote, un poquito grandecito todo, ¿no?
Exacto, pero lo que te estoy hablando es para chicos, ¿eh? ¿Vais a llevar los pantalones? Bueno, si vestís de Miquel Suay. muy de talle muy alto, fíjate.
Ah, sí, ¿eh?
Sí. Tipo torero.
Ya no se llevan... Madre mía.
Es que tienes que ver... Los hombres estos del espacio, ¿verdad? Que van muy ajustados también.
Sí.
Encima de esas prendas tan ajustados, como los monos, pantalones de talles anchos, pues prendas muy, muy, muy anchas.
Hombre, me estoy acordando de la época de los 80, que yo ahora veo fotos antiguas, y los vaqueros, que parece que no, que son siempre el mismo diseño, que también cambian.
Sí, cambian.
Los vaqueros de hace unos años eran bastante más altos de talle.
Sí.
Ahora se llevan de talle muy
bajito. Los chicos los lleváis en la cintura, apretados en el cuello, ¿verdad?
Antes sí, ahora los llevamos en la cadera.
Ahora los lleváis en la cadera, sí. Bueno, ya han subido ya los pantalones, ¿eh?
¿Ha subido un poquito?
Sí.
Pues nada.
Las chicas igual. Hace unos años llevábamos los talles muy bajos, muy bajitos, que nos costó un montón acostumbrarnos, y ahora tenemos que acostumbrarnos otra vez a los talles altos, porque ya no encuentras talles bajos.
Es que, en fin, esto es
que hay que cambiar para poder consumir, porque si no, ¿de qué va a vivir
no
la moda?
No tiréis nada, no tiréis
exactamente.
Nada, que todo vuelve.
Todo vuelve. Luego tenemos la marca TCN. ¿Te suena?
Sí.
¿Que es ropa interior?
Sí, me suena.
¿Te suena? Pues propone que salgamos a la calle con nuestra lencería, nuestros pijamas.
Toma, claro.
Y ese es el mensaje que quiere transmitir en sus diseños.
Si es lo que venden ellos, porque ahora...
Claro. Apuesta por el confort, por los tejidos holgados para los pantalones tipo pijama, o sea, pero lo quiere transmitir para... Bueno, acuérdate que este verano
se puso de moda, sí. Pantalones pijameros.
Exactamente, sí. Y la ropa lencera.
Es cierto.
Y bueno, cuando te decía yo estas navidades para Nochevieja. Podéis poneros cualquier cosa lencera, ¿te acuerdas?
Sí, porque... me acuerdo.
Sí, porque se lleva mucho todo lo de lencería, encima, o sea, un sujetador bonito, encima una americana.
¿Eso sabes para qué mola? Tú te vas a la cama con tu pijamita bien mono, te levantas y no hace falta que te vistas.
Exactamente. Te vas a la calle directamente
y ya vas listo.
Y faena menos.
Con que te quiten las legañas ya vas arreglado.
Sí, lo que te decía yo un día, que la moda cada vez es más para hacernos la vida más fácil. Pues bueno. Lo único, el complemento estrella de sus colecciones es la media de rejilla.
Vaya.
Todo lo que, si enseñamos las piernas, con media de rejilla.
Vaya.
Y también presentó una línea de jerseys a rayas, de chaquetas de piel y de abrigos para los vestidos estos tan lenceros, claro,
muy
para
bien.
Poder ir abrigados.
Perfecto, bueno, pues oye, una buena colección, ¿no?, de colecciones en esta Exacto. en esta 080 Barcelona Fashion. ¿Lo he dicho bien?
Lo has dicho bien, Carles, perfecto.
Sira, gracias una semana más. Vamos
gracias
a recordar
vosotros.
Tu página, pues alguien quiere poder seguir en contacto contigo.
Sí, mira, mi página web es sirapersonalshopper.com y mis redes sociales se llaman todas Sira Personal Shopper.
Gracias, Sira, como siempre, gracias, un placer.
Gracias a ti.
La tarde.
COPE, más Comunidad Valenciana.
Estar informado.
Old and smoking and rolled cigarettes, running from the law through the backfields and getting drunk with my friends. Had my first kiss on a Friday night. I don't reckon that I did it right, but I was younger then. Take me back to when we found weekend jobs, when we got paid, we'd buy cheap spirits and drink them straight. Me and my friends have not thrown up in so long. Oh, how we've grown. But I can't wait to go home. I'm on my way.
Aparquéme el tema de la moda y anima a endinsarnos en temas de salud. Cuentes vegades en parlat, segur que quan eren menuts de les amígdales i de la amigdalitis, esta malaltia o esta dolència que patim sobretot quan som menuts i que els nanos, molts nanos, a causa d'esta inflamació provocada per una bactèria o per un virus, pues, es porta a mal de cap, no? Podem dir. Les amígdales, que tornen de nou al quiròfan. Després d'una època en la que les llevaven, després van decidir els metges que el millor era deixar-les, ara torna de nou a posar-se, veus, de moda, que el quiròfan siga el més adequat. Anem a parlar via telefònica a la doctora Begoña de Aus, que és otorrinolaringòloga de l'Hospital de Manises. Aquest hospital ha fet una comunicació al voltant d'esta malaltia de la amigdalitis per saber com tractar-la, com reaccionar davant ella. Doctora, què tal? Bona estrada. Doctora Begoña de Aus? No la tenim, hem perdut aquesta comunicació. A veure si la recuperem i aconseguim que ens expliqui estos asuntes dels especialistes de l'Hospital de Manises, que aconsellen primer com tractar-les i quina és la millor solució quan ja la inflamació pues, està dificultant normalment la respiració, inclús el poder menjar naturalitat als nanos, que són els que més la pateixen. No tenim més comunicació. Anem a fer una pausa molt curteta, a veure si aconseguim recuperar la telefonada i tornem en no res. Això és la tarde en COPE Más València.
Escuchas la tarde COPE Más Comunidad Valenciana y a partir de las 6, el análisis y opinión de la actualidad con Vicente Ordaz en la tertulia en la tarde.
COPE Más Valencia
92.0 FM y cope.es/Valencia. Esta semana en Paraula,
la diócesis de Valencia despide a Monseñor José Gea. El cardenal Cañizares impulsa un nuevo servicio de mediación intrajudicial en el Tribunal Eclesiástico. Manos Unidas luchará contra el despilfarro de alimentos.
Y además, el mensaje que te dirige el Papa Francisco, la carta de tu arzobispo, propuestas para jóvenes y la vida diaria de la Iglesia en Valencia.
Paraula, ya a la venta en Catedral, Basílica y Librerías Paulinas. O recibe Paraula en tu casa cada semana llamando al 963 15 58 83.
Valencianistas, este sábado no hagas planes, hay partido. Desde el Benito Villamarín, a partir de la 1:00 p.m, Betis, Valencia.
Va a cerrar Parejo directamente, lo saca Diego López, gol. ¡Gol! ¡Del Valencia!
hay tiempo de juego. Escúchalo en COPE Más Valencia, en FM 92.0, en internet en cope.es/Valencia y en la aplicación de tiempo de juego para dispositivos móviles. Recuerda, este sábado desde la 1 en COPE Más Valencia, Betis Valencia.
COPE Más Valencia.
Estar informado.
Sembla que tenim ja esa comunicació recuperada amb la doctora, a veure si ho dic bé el seu cognom, Begoña Beaus, està ben dit?
Beaus, correcte, molt
bé.
Buenas tardes.
Doctora, por fin podemos comunicar con usted. Estamos hablando en torno a las amígdalas, este elemento en la garganta que nos trae a mal traer, nunca mejor dicho, cuando somos pequeños. Se puso de moda hace años su extirpación cuando se inflamaban, luego era conveniente dejarlas y ahora no sabemos por qué derroteros va la medicina en torno a esta dolencia.
Bueno, pues ahora estamos en un punto intermedio. Uh-huh. Intentamos mantenerlas y solo las quitamos cuando hay muchas infecciones o cuando son demasiado grandes y producen lo que llamamos el síndrome de apnea obstructiva durante el sueño, que tiene problemas luego cuando los niños están despiertos y no se desarrolla normalmente.
¿Podríamos explicar brevemente qué es la amígdala y para qué sirve?
Pues la amígdala forma parte del sistema de defensa de las mucosas de la cavidad oral. Uh-huh. Tiene un papel importante en los niños y sí. Vamos perdiendo su importancia a medida que nos hacemos mayores.
Correcto.
Es la primera, digamos, estación que para la entrada de los microbios al organismo.
¿Y por qué es tan habitual que se les inflamen a los niños y queden tantos problemas?
En realidad forma parte del desarrollo normal de los niños. Los niños están madurando su sistema inmunológico y entran en contacto con multitud de bacterias y de virus. Uh-huh. Y por eso que hemos comentado que es la primera puerta que frena la infección, uh-huh. Son ahí donde empieza a atacar el cuerpo a estos microbios.
Y hoy en día, ¿ustedes qué es lo que aconsejan para evitar problemas con las amígdalas?
Bueno, en principio siempre deben estar controlados los episodios por los pediatras y por nosotros los otorrinos. Uh-huh. Muchas veces no necesitamos más que dar un tratamiento de mantenimiento con antitérmicos y con medidas de sostén, de hidratación y de sumitos. Y solamente en aquellos casos que en que sean infecciones por bacterias, aconsejamos que siempre, dados por un médico, uh-huh. Se les traten con antibióticos. En caso de que sean muy repetidas las infecciones y durante varios años, es cuando el otorrino debe planear que está indicado el quitarlas.
Yo, por ejemplo, soy de esos niños que no tiene amígdalas desde hace un montón de tiempo.
Que, una lesión.
¿Qué pierde el niño al que se le extirpa la amígdala?
Realmente las amígdalas que se extirpan son amígdalas que no funcionan, que están uh-huh. enfermas, por lo tanto no pierde el niño sino gana. Hay otras zonas en lo que es la cavidad oral y la nariz que también protegen y que pueden acoger ese papel que están haciendo las amígdalas. Si es verdad que si se extirpan de forma inadecuada, pues puede haber más facilidad en la edad adulta para tener problemas de faringitis y otras pues, infecciones locales. Pero normalmente cuando las quitamos es porque no están haciendo su papel y es un beneficio más que un riesgo.
Pues doy fe que cuidarse mucho más la garganta cuando uno no tiene amígdalas y se padecen faringitis y afonías y de todo, y más cuando uno trabaja con la garganta,
con la voz
a diario. Bueno, pues como siempre recomendamos, por supuesto, faltaría más, ante cualquier problema, que se acuda al otorrino, que va a dar el mejor consejo para tratar esta dolencia, y que los padres no se asusten, que siempre cuando un niño se pone malito, pues sufre más el papá incluso que la criatura. Y bueno, pues si hay un tipo de oclusión cuando se respira o algún tipo más grave, pues se elimina y fuera problemas, ¿verdad, doctora?
Exactamente, eso es lo que hacemos nosotros desde luego en el Hospital de Manises.
Gracias, como siempre, al Hospital de Manises, y en este caso lo personalizamos en la doctora Begoña de Beaus. Gracias.
Muy bien, gracias a ustedes.
Un saludo, muchas gracias.
Un saludo.
La tarde.
COPE más Comunidad Valenciana.
Estar informado.
Passen un parell de minuts de les 5 i mitja de la vesprada. Actualicem amb la nostra companya Isabel Moreno.
Los bomberos trabajan para extinguir por completo el incendio declarado ayer en una empresa química del polígono Fuente del Jarro de Paterna. Han conseguido contener el derrame de aguas contaminadas que se estaba filtrando a las alcantarillas. Fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos, de hecho, han informado de que en estos momentos ya no se producen más filtraciones. Se está depositando el agua en un camión cisterna para su posterior tratamiento. Mientras, una empresa de gestión de residuos sigue realizando la extracción de los productos ácidos de la empresa química mezclados con el agua de la extinción que había entrado en la alcantarilla. El objetivo es neutralizarlos para evitar que lleguen a la naturaleza y la dañen. Se trata de una compañía contratada por Indukern para controlar los niveles de toxicidad del agua provocados por ese ácido que se ha filtrado a la red sanitaria. Mientras tanto, te cuento que el Pleno de las Cortes ha aprobado por unanimidad de todos los partidos el mandato marco de la nueva Radio Televisión Valenciana, la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación, que recoge los principios y objetivos en los que se debe basar el sistema público audiovisual valenciano. Antonio Montiel, secretario general de Podemos.
Que estamos alumbrando una Radio Televisión Valenciana en la que nunca más se produzcan sectarismos, en la que nunca más un gobierno descuelgue el teléfono y dé instrucciones para diseñar los informativos, en la que nunca más se produzcan enchufes, malversaciones y otras prácticas que han marcado, desgraciadamente, la Radio Televisión Valenciana que teníamos los valencianos y valencianas.
Más cosas, la Fiscalía Anticorrupción y los empresarios acusados en las piezas del caso Gürtel sobre la financiación ilegal del PP de la Comunidad Valenciana han llegado a un preacuerdo para confesar los hechos a cambio de una rebaja de sus penas que les libre de entrar en prisión. Y el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha presentado la duplicación del acceso ferroviario sur de alta velocidad a Madrid a lo largo de 27 kilómetros que permitirán descongestionar el tráfico de trenes en las líneas que proceden de Andalucía y la Comunidad Valenciana. Te cuento también que agentes de la Policía Nacional han detenido a tres hombres por varios robos con fuerza en un comercio del centro de Chirivella, cometidos en su mayoría durante la noche y en uno de los cuales se apoderaron de una caja registradora valorada en 800 euros y que tenía 1.000 euros dentro. Termino contándote, Carles, que el Ayuntamiento de Valencia habilitará a partir de mañana 200 nuevas plazas de aparcamiento para motos en la calle Colón, una medida que se aplicará de forma escalonada en todas las aceras de la ronda interior y evitará la acumulación de motocicletas estacionadas en las aceras.
Isabel, moltes gràcies. Continuem endavant. Arriba a la secció Col·legiados UI amb el Col·legi de Metges.
¿Estás colegiado en Valencia? Uniteco Profesional tiene una oferta especial para tu seguro de salud. Puedes elegir entre Adeslas, Asisa, Mafre o Generali. Desde 36 euros al mes sin copago. Entérate de nuestras ofertas llamando al Departamento de Seguros del Colegio de Médicos de Valencia. Más información en el teléfono 963-890483 o en la web unitecoprofesional.es.
Colegiados en la tarde.
Cada semana la actualidad de un colegio oficial, su trabajo, retos, todas las cuestiones que interesan a los profesionales y a la sociedad en Colegiados.
COPE Comunidad Valenciana.
Estar informado.
Colegiados, avui, com deia, amb el Col·legi Oficial de Metges de València. Ens acompanya Francisco Valls, que és el president de la Societat Valenciana d'Hipertensió. Ho he dit bé, sí?
Quasi perfecte.
Una societat científica que està d'aniversari, complís 25 anys, que estan reflectint-se, vaig a dir-ho bé, en un congrés celebrat en gener. I, bueno, pues anem a parlar d'aspectes d'esta Societat Valenciana d'Hipertensió Arterial i Riesgo Vascular. És llarguet el nom, eh?
És el nom.
És llarguet.
Ara t'explique.
Molt bé. Pues això, comencem per ahí, doctor. Doctor Valls, què és esta Societat Valenciana d'Hipertensió?
La Societat Valenciana d'Hipertensió és una societat científica formada per diferents socis, i és molt fàcil veure la composició de la societat si mirem allò que és la junta directiva de la societat. Amb la junta directiva estan presents residents de medicina de família, endocrinos, residents d'endocrino, metges residents d'endocrino, junt amb especialistes en medicina de família, medicina interna, nefrologia i cardiologia. Com es veu, i d'acord amb l'objectiu de ser una societat multidisciplinar, està formada per diverses especialitats, el treball de les quals té que veure amb l'abordatge global del risc cardiovascular de la població.
És un aspecte este del risc cardiovascular que cada volta està més present, cada volta que els metges es recomanen que tinguem una vida saludable. Però no sé jo si li fem tot el cas que caldria o si no li fem el cas adequat.
Pense que la població escolta el que diguem, l'arribar a que fan el cas adequat i complissin les recomanacions és complicat i és difícil. Clar. Els metges ho sabem. Sí que s'esforcem en les consultes, en fer recomanacions, i intentem convèncer al pacient de que la millor arma o armament o ferramenta que tenim per combatre les malalties cardiovasculars, que hem de recordar que en el nostre entorn és la primera causa de mortalitat.
Carai.
Que la millor ferramenta de control és la prevenció. I la prevenció només podem actuar sobre els factors de risc cardiovasculars. ¿Vale?
Quines són aquestes malalties que es treballen, que s'aborden en aquesta societat?
Mira, la nostra societat treballa sobre els factors de risc que augmenten la possibilitat de que apareguin aquestes malalties que van afectar al cor, al sistema vascular. Quan parlem de sistema vascular parlem de cervell, artèries i... Per afegirem i després explicarem el rinyó, perquè el rinyó és un òrgan molt sensible quan hi ha una patologia o una afectació vascular. Els factors de risc dels que estem parlant fonamentalment són la hipertensió arterial, l'obesitat, les dislipèmies, el colesterol alt, la diabetes i l'hàbito tabàquic, l'acostum de fumar. Si aquests factors de risc no s'aborden prompte i adequadament, van acabar facilitant l'aparició de les malalties que m'estàs preguntant, que són malalties del cor, com són els infartos, les angines, la insuficiència cardíaca, malalties del cervell, trombosis, isquèmies, els que diguem ictus o els atacs cerebrals que comenta la població, malalties arterials com la arteriopatia perifèrica, que es produeix quan les artèries s'obstrueixen i no deixen que el flux de sang avance fins a on té que arribar la sang, i malalties renals, fonamentalment la insuficiència renal, en aquest cas, perquè el rinyó, com hem comentat abans, és un òrgan molt sensible que davant d'una afectació vascular se ressentix i comença a perdre funcionalitat. I a partir d'aquí comença a perdre funcionalitat i empitjora molt més el quadre de totes aquestes malalties.
Perquè també té una funció, no? que és la de depurar, no?
Exactament. El rinyó té una funció depurativa, que tots la coneguem, però té una funció importantíssima en la regulació de la pressió arterial.
Amic.
Vale? A partir d'ahí, molta del control de la pressió arterial està centrada en el funcionament del rinyó. Quan el rinyó es danya, aquest control de la pressió arterial s'altera i favoreix el que s'aparega més pressió arterial, més hipertensió arterial.
Clar, és que la gent del carrer, pues això, home, si ens anomenen els òrgans més elementals del cos, pues podem entendre, no?, que hem de cuidar el cor, el renyó, el fetge, l'estómac i demés. Però clar, després hi ha elements que formen un complex...
Sí.
Pues això, conjunt de coses que són els vasos sanguinis, no? les venes, no? les venes per on va la sang, i d'això s'oblidem, no?
Sí, s'oblidem completament. De fet, és un fet molt clar, per exemple, el tabaquisme. Quan parlem del tabac, tot el món pensa en el càncer de pulmó.
Claro.
¿Vale? No, és que el tabac a nivell... Primer, que no només ocasiona càncer de pulmó, sinó càncer en altres localitzacions que en principi no pensaríem.
Claro.
¿Vale? Però és que el tabac és el factor de risc més important per a les malalties cardiovasculars. I no se'n recordem que el tabac afecta les artèries. I fa el tabac que totes aquestes artèries que ja estan tocades perquè n'hi ha més colesterol o n'hi ha plaques d'ateroma, el tabac fa que tot això empitjore. De fet, la literatura científica diu que si sobre un pacient només poguéssim actuar sobre un factor de risc únic, el que millor resultat donaria d'abordar seria el tabac, que deixés de fumar.
Carai.
Dius, només pots fer una cosa en aquest pacient, centra't en que deixi de fumar, si només puc fer això. Després ja veurem l'altre, però és el més important.
Perquè veges tu el tabac, que en fi... I si damunt no cuiden l'alimentació i tenim colesterol, ja, per què parlem, no, doctor?
Per què, sí.
Bueno, anem a parlar, per exemple, de xifres. A quants valencians ens afecta això?
I jo ahir vaig repassar i fent un càlcul i partint d'una base aproximada d'una població de 5 milions de valencians, per els percentatges que es diu a la literatura científica, bueno, pues per exemple, d'hipertensos podríem estar parlant d'un 1.400.000.
Tants?
Un 35% de la població.
Mare meva.
Vale? De diabètics podríem estar parlant de 540.000, més de 500.000 diabètics. De fumadors, si partim d'un 29% de població fumadora, igual és una mica menys, però estem parlant d'un 1.200.000. Igual que d'obesos, obesitat, 1.200.000 valencians tenen obesitat. Obesitat, si parlem de sobrepès, és pràcticament el doble d'esta xifra.
Claro.
I si parlem d'alteracions de colesterol dislipèmic, estem parlant de més de 2 milions de valencians que poden tindre el colesterol elevat. Hi ha un problema que és molt important. Estem parlant d'aquestes xifres, però moltes vegades, d'aquests números que estem dient aquí, el 50%, fins a un 50%, poden no saber que tenen això alterat.
Això és molt greu.
Fa pocs anys es va fer l'estudi València de diabetes, i en l'estudi de València de diabetes va eixir en població adulta esta prevalència de diabetes entre un 13 i un 14%, i ahir el 50% d'estos pacients que se'ls va diagnosticar la diabetes en aquell moment no coneixien que eren diabètics fins que no es va valorar en aquest estudi.
Clar, és que el quid de la qüestió d'aquestes malalties és que la majoria d'aquestes malalties no van a símptomes evidents, no? No te fa mal res.
Efectivament. Nosaltres tenim moltes vegades a la consulta, és molt normal que vinguin a demanar-nos analgèsics antiinflamatoris, perquè quan la persona té dolor ve a demanar-nos. Claro. L'hipertens, el diabètic, fins que no té manifestacions molt avançades, no té ninguna molèstia.
No se troba mal.
I pensa que està bé.
Fa vida normal.
I fa vida normal.
No li fa mal res.
El tema és que n'hi ha que diagnosticar-les precoçment, perquè si no, este factor de risc, aquesta malaltia, va empitjorant tot el sistema vascular i ens portarà a les malalties que hem dit abans.
Que la veritat és que és preocupant, perquè clar, el que més por dona és que puguis estar... com diria jo, incubant una malaltia prou greu i que tu no t'enteres de res fins que ja potser la solució siga complicada.
El problema, i com diuen moltes vegades els nostres companys especialistes, per exemple els cardiòlegs, es diuen sempre, quan un malalt arriba a l'hospital amb un infart i el veiem nosaltres, hem arribat tots tard en aquest pacient. En aquest pacient, indudablement sempre hi haurà pacients que ens sorprendran i faran un infart i ja està, però que realment la prevenció i l'ideal és evitar que arriben allà, que des de totes les especialitats, i fonamentalment aquí té un paper primordial, atenció primària, en el sentit de controlar els factors de risc i controlar la població. És a dir, després parlarem de a partir de quan o quines exploracions podem fer i què és el que s'ha de mirar en aquests pacients.
Els metges de capçalera que juguen un paper fonamental, veritat?
Sí. L'atenció primària, metges de capçalera, metges de família, com li vulguem dir, és fonamental, perquè el metge de família és el que està en contacte amb la població, està en contacte molt sovint amb el pacient. El metge especialista fa el seu paper fonamental, però el que veu al pacient de continu, a més, el veu i normalment coneix les seues circumstàncies ambientals, la seva forma de vida, quin ambient en la família, què circumstàncies li marquen el que te puga fer cas per una recomanació dietètica o no, perquè a vegades és un problema. Si li pots fer un fàrmac que val certs diners i podrà o tindrà dificultats per abordar el pagament o no. El metge de capçalera tot això ho coneix. I tot això forma part de la malaltia.
Claro.
I de la malaltia i de la salut del pacient.
I que per ordenar també la salut, pues el metge de capçalera és important. És com el futbol, és el que partís el joc i l'altre és el que fica els gols. No?
Exactament.
No?
Sí. Aquí passarà igual i probablement el que passa el gol li donarà el trofeu a la millor bota d'or i l'especialista tindrà un nom aquí en cartellera, però realment el metge de primària fa un paper molt fonamental i des d'aquí reivindica, com sempre, la importància de la medicina primària.
Molt bé. Els especialistes comenteu que se tracten de malalties socials. Expliquen a què se referiu en aquesta expressió.
Bueno, quan parlem de malalties socials, l'utilitzem perquè la major part d'aquests factors de risc van associats a estils de vida poc saludables. Com són? Bueno, pues el canvi de la dieta. Nosaltres tenim aquí una dieta mediterrània. Pues estem contemplant que des que fa temps aquesta dieta tradicional se canvien per dietes importades que estan formades per aliments i begudes, per exemple, molt rics en grasses i sucres, ¿vale? Menjar preparat, menjar ràpid, i, a més, diguem, el desenvolupament social ha augmentat la quantitat de gent i de població que és sedentària.
Claro.
Perquè actualment l'electrònica és fantàstica, però l'electrònica facilita molt que la gent jove s'assenta en un sofà i o juguen la PlayStation, o juguen l'ordenador, o miren la
mòbil,
tele, o en el
tele,
mòbil, clar. Però sense fer exercici. Tot això, bueno, porten, què porta aquest estil de vida? Pues que desencadenen que n'hi ha un augment de sobrepès i d'obesitat. La sobrepès i l'obesitat condueixen a la diabetes, a l'augment de colesterol en sang. El colesterol en sang és el principal factor favoridor de la cardiopatia isquèmica, de l'infart. Favoreixen la hipertensió, que és el principal factor per l'aparició d'ictus, per el problema de la pressió arterial a nivell de cervell, i que, a més, tots estos, com abans hem dit, actuen sobrecarregant la funció del rinyó, que fa que al final el rinyó falli, aparega una insuficiència renal crònica que empitjora tot això com una roda. Per tant, quan parlem de malalties socials, és perquè pensem que és imprescindible que s'elaboren polítiques socials que favoreixen o estimulen la millora dels hàbits saludables en la població. I per això pensem que no depèn exclusivament del personal sanitari, que té un paper fonamental, però necessitem algo més, que a nivell social s'estimulen aquestes pràctiques saludables.
Clar, és que està associada a pràctiques que en teoria són molt agradables, és a dir, menjar molt, en ocasions o sempre més del compte, i coses, a més, que de sabor estan molt bones, però són molt roïnes.
Sí.
El greix, el sucre, la sal...
Sí,
no?
Sí, sí.
El fumar també, per supost.
Sí, sí.
Clar, al final, són tants poquets coses que anem afegint al sac que al final el cos diu, fins així m'ha arribat.
Sí.
Tens sucre, tensió alta, colesterol roïn i de tot.
Sí, perquè, diguem, un part... causat també per el ritme de vida que portem, se favoreix el que anem estressats. No oblidem, l'estrès és un factor de risc també important.
Ah, vale.
És un factor de risc important.
Claro.
Per tant, dins dels estils de vida, ojo en l'estrès, perquè l'estrès és un factor de risc important. A més, com anem en l'estrès, com anem en l'agenda sempre plena, què anem a buscar? Menjar ràpid.
Ah, claro.
I el menjar ràpid, què és el més fàcil per menjar ràpid? Buscar aliments preparats, industrials. Com se preparen els aliments industrials? Amb tots els respectes per la indústria alimentària. Està molt bé, però se preparen, bueno, pues, mirant poc la qualitat dels greixos que se col·loquen, fent begudes que siguin agradables al paladar. Què fan? Doncs pues molt de sucre, la beguda és agradable, te prens la beguda, com te notes estimulat, funciones bé, però tu estàs sobrecarregant la quantitat de sucre, la quantitat, estàs estimulant bueno, pues, en tot lo demés, i els menjars preparats pues, afegeixen una sèrie de grases que precisament no són les més saludables del món.
Cal tirar un poquet el freno, no? Veritat, doctor?
Sí, sí. Hi ha que tirar el freno i n'hi ha que... Bueno, jo sempre reivindique aquí l'etiquetatge adequat de les aliments. És a dir, que el personal que estiga mínimament format siga capaç de llegir una etiqueta d'un producte, els components d'un aliment, i sàpiga distingir quin tipus de greixos porta, què és el que no porta, què és el que no porta. Perquè jo he fet l'experiència per un tema d'unes intoleràncies en una persona, en una família familiar, i te portes autèntiques sorpreses quan llitges la composició i dius, bueno, però això, per què n'hi ha això?
Un aliment que porta això.
Per què porta això aquest aliment, no? És a dir, no sé, a mi me sorprèn, per exemple, que vagis a mirar aliments càrnics i te posa que porta llet. I dius, bueno, per què té que portar suero de llet? Una llonganissa, per exemple.
Pues sí.
I ho és, no? Per què té que portar soja pràcticament tots els aliments?
Bueno, perquè està de moda.
Perquè està de moda. I a partir d'ahí comença a aparèixer molt gent en al·lèrgies.
I hi ha aliments que pareix que simplement per existir són saludables.
Sí.
I la soja, bueno, pues és un aliment més, però no és més sa que...
Sí, exactament. Sempre hem de parlar, que jo quan parlo de recomanacions dietètiques no siguem extremistes, és a dir, estem parlant de recomanacions generals.
Correcte.
És a dir, jo no vaig a dir a una persona, no deus d'anar mai a prendre't una hamburguesa.
Claro.
No, tu te pots prendre una hamburguesa un dia o dos. El que no pots fer és l'hàbit de prendre hamburguesa tots els dies per a dinar, per a sopar i repetir hamburguesa o ous o qualsevol.
O quina hamburguesa.
O quina hamburguesa.
Si tu vas a la carnisseria i dius... Pica'm esta carn, per favor, que té una pinta excel·lent.
Exactament.
Pues segurament faràs una hamburguesa pues, meravellosa.
Exactament. Tu vas, pica'm esta carn, fes-me jo, sé el que m'estic prenent. Indudablement, quan entrem en preparacions industrials, el tema ja no, perquè ahir van entrar, esta hamburguesa no es pot estropear en poc de temps, tindrà que portar conservants, tindrà que portar additius, ¿vale? I tot això ho estem prenent quan vegem. Entonces, compte en aquestes coses perquè moltes vegades se'ns enganya.
Un factor important és el del greix, les grasses que tenim en els aliments. Sempre s'ha parlat molt d'això del colesterol roïl, el colesterol bo, això al final és un embolic.
Sí.
El greix és bo per al cos en quantitats, suposo que concretes.
El greix és necessari per al cos, però en unes quantitats mínimes. Per exemple, parlem de dos tipus de greixos, els greixos saturats i els insaturats. Els greixos saturats són els que són dolents per al cos. Llavors, quan parlem de greixos saturats, la recomanació que fem és reduir les grasses saturades, que siga un menys d'un 7% del valor calòric total del dia.
Molt bé.
On estan aquestes grasses saturades? Carrotxes, hamburgueses, escarrotxa, i el que recomanem per canviar això és recomanar, si mengem carns blanques, conill i pollastre, per exemple, o pavo, són dues bones opcions. Ahí és on estan els saturats. Després, busquem els insaturats. On estan els insaturats? Bueno, l'oli d'oliva. És una meravella. L'oli d'oliva és monoinsaturat i és una meravella per a la salut. El tenim aquí, és un disfrute per prendre-lo, per el gust i per el sabor, i a més és una meravella per a la salut. On hi ha grassos monoinsaturats recomanables? Els fruits secs, fonamentalment les anous.
Ah, sí?
Recomanació.
Molt bé.
Recomanació. Oli d'oliva a diari i un costum de prendre 3-4 nous al dia és molt saludable. De fet, hi ha un estudi que s'ha fet en Espanya, que s'ha fet aquí, i on se provava dos tipus de població. A una població se li donaven suplements o se li donava perquè utilitzés oli d'oliva i nous, i a l'altra població se li recomanava i no se li donava res. Bueno, l'estudi, que estava fet pel doctor Struis de Barcelona, que és un expert, es va tindre que parar abans de temps, perquè resulta que la gent que prenia oli d'oliva i les anous tenien menys eventos cardiovasculars que l'altre grup.
Carai.
I èticament, quan un estudi va així, has de parar-lo. Este estudi, curiosament, i coses que va fer a Espanya, aquí no va tindre cap transcendència, fins que es va publicar en els Estats Units.
Ah, claro. Bueno.
I en els Estats Units es va publicar, i a partir d'aquí van dir, oh, este estudi que han fet els espanyols és una meravella. I a partir de la importància.
Que tarugos som.
Som molt tarugos.
Té que vindre de fora per a dir-nos
el que... Per dir-nos el que aquí hem fet bé.
Correcte. Pues, és de veres que les anaus són molt interessants. Això que tens un poquet, tinc un poquet de fam, per enganyar la fam, doncs prens dos anous i...
L'únic problema de les anous és que estem parlant d'un grapadet d'anous, perquè les anous són hipercalòriques.
Correcte.
Claro, si tu te prens mig quilo d'anous, llavors el que estàs fent és moltes calories. Però si estem parlant d'una quantitat,
un parell,
dos, tres anous, és perfecte i bueno, vascularment és molt saludable.
Que bé. Bueno, parlant de tot això, ja estem comentant que podem intervindre, gràcies a estos consells, en la nostra pròpia salut. Quines proves hauria de fer-se la població i amb quina freqüència per a valorar aquest estat de salut en el cas de poder tenir aquestes patologies?
Bueno, realment, encara que en qualsevol contacte amb el personal sanitari de la població pot servir per recabar informació sobre al voltant de la situació de risc del pacient i al mateix temps proporcionar informació sobre l'adopció d'estils de vida saludables, és cert que a partir dels 40 anys d'edat n'hi ha que donar un passet més i començar a fer exploracions senzilles. De fet, en la Comunitat Valenciana es va implantar fa uns anys el programa de l'adulto sano, que era una mica un programa de screening o de filtro a la població major de 40 anys per fer unes determinacions, perquè la població major de 40 anys, el problema que pot haver en aquest sentit és que són dels que venen poc a la consulta.
Clar.
Una persona, un home de 40 anys...
Si està
poc,
bé, no va.
No ve a la consulta. I la dona de 40 anys, igual un poc més, però també ve poc. Llavors, el que es va tractar és d'estimular el que es fiquen. I realment, a partir de 40 anys, hi ha que donar un pas més i valorar exploracions que són senzilles. Realment, una analítica i el control de la pressió arterial, el medir la pressió arterial ben medida, ja ens dona una idea de com està este pacient.
Correcte.
A partir d'aquí, el que ha de fer és, en cada persona, avaluar el seu risc individual. I el seu risc individual s'avalua segons les característiques d'aquesta analítica d'aquesta pressió arterial i les característiques i exploració física d'aquesta persona. A partir d'aquesta avaluació, bueno, pot passar que alguns precisen una exploració diferent, més detallada, com podria ser un electrocardiograma o com podria ser unes altres més específiques, i que realment arribat a aquest punt és el personal sanitari el que deu determinar a través d'aquest examen de salut la situació de cada un, i que del resultat d'aquesta situació dependrà la freqüència i el tipus d'exploració que tenen que avaluar per a aquest pacient. bueno, si un pacient ens apareix una diabetes o una hipertensió, lògicament la freqüència de revisions va ser molt més gran que si no apareix això.
I fer cas, que no sé jo si som molt de fer cas quan ens diuen deixa't de menjar això que tant t'agrada,
sí, sí.
O de fer esta cosa que, o de, això, sí. O de tirar-te al sofà i no fer res.
Sí, sí, sí.
Ens costa fer cas, no?
Ens costa fer cas. Però ens costa fer cas. I els metges ho diguem i ho repetim, però sempre insistim en les nostres reunions que no hem de deixar de dir a la població.
Molt bé.
I també tenim que mirar-nos a nosaltres mateixa. Nosaltres mateixes reconeguem que nosaltres a vegades no donem l'exemple que devem de donar. I estem dient, feu exercici, i després dius, però si estic tota la setmana sentat, per al matí a la consulta i per la tarda davant de l'ordenador.
Claro.
I tal, és que tinc molta feina, sí, però no busques una hora per fer un tipus d'exercici, per buscar aquests 150 minuts a la setmana que caldria estar simplement caminant.
Passejant
simplement 150 minuts a la setmana, repartits en diversos dies, seria suficient a nivell cardiovascular. No per posar-se fets uns atletes, però sí que benefici cardiovascular tindríem.
Apenes es queden uns minutets, dos minutets, doctor, ja per a rematar, quina és la línia de treball per als següents 25 anys que tenen per davant la societat de...
Bueno, a la societat i els companys que estem a la societat tenim clar que la continuïtat de la societat passa per seguir la nostra manera de treballar, tenint en compte, pensem això, és a dir, una patologia com la que hem dit, on s'afecta rinyó, cor, on s'afecta cervell, doncs necessitem col·laboració de neuròlegs, de nefròlegs, de cardiòlegs, companys de medicina interna, continuar treballant de manera multidisciplinar i, per altra part, tenim clar que hem de potenciar la participació de companys jovens, que seran els que en els pròxims 25 anys s'esforçaran per mantenir aquesta línia de treball i la salut cardiovascular de la població de la Comunitat Valenciana, intentant que en la població valenciana se guanyen anys i anys de qualitat de vida.
Salut,
sí. Salut.
Pues gràcies a Francisco Valls, doctor, president de la Societat Valenciana d'Hipertensió Arterial i Risc Vascular, i al Col·legi de Metges de València, amb aquesta secció tan interessant sempre de col·legiados quan estan per ací ells, és un plaer. Pues no res, fins una nova ocasió, doctor.
Moltes gràcies per estar aquí.
Prenem una nota, gràcies.
Gràcies.
Arribem a les 6 de la vesprada, finalitzem avui el programa de la tarda en Cope Más València i recordeu que demà de nou tenim una cita de 1 a 2 i de 4 a 6 ací, en Cope Más València a la 92.0. Sigueu bons, fins demà, amics.
¿Estás colegiado en Valencia? Uniteco Profesional tiene una oferta especial para tu seguro de salud. Puedes elegir entre Adeslas, Asisa, Mafre o Generali. Desde 36 euros al mes sin copago. Entérate de nuestras ofertas llamando al Departamento de Seguros del Colegio de Médicos de Valencia. Más información en el teléfono 963 890483 o en la web unitecoprofesional.es.